A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
Hora de donar veu a una entitat amb finalitats solidàries a la nostra secció Ciutat Solidària. Avui coneixem l'associació APAPS Llums.
APAPS Llums és una associació nascuda fa ben poc a Barberà del Vallès que es dedica a fer prevenció i difusió per trencar l'estigma i el tabú que envolta el suïcidi.
Doncs per conèixer més de prop APAPS Llums, tenim aquí a l'estudi la seva presidenta, la Carmen Cecilla. Carmen, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
I també acompanya la Carmen una de les psicòlogues de l'entitat, la Laia Jauregui. Laia, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Comencem pel principi. Carmen, explica'ns com va néixer l'associació.
L'associació fa ni un any que ha nascut. Surt una mica, bueno, té com dos vessants. Jo sóc supervivent de la mort per suïcidi del meu pare des de fa molts anys i és un tema recurrent que jo des de fa molt de temps volia muntar alguna cosa, una associació, però el punt d'inflexió és la pandèmia. Jo a més treballo en protecció a la infància com a educadora social i abans estava en serveis socials i quan esclata la pandèmia ens arriben molts casos d'infants i adolescents amb malestar emocional, amb autolesions. I aquí és on me n'adono que com a professionals no sabem acompanyar el dolor i el patiment, no? I on falten eines per poder acompanyar i aquest dolor tan profund no tothom està preparat, no? I aquí penso, haig de sortir de l'armari i explicar la meva història, que estava una mica amagada. Jo ja m'havia estat formant i, a més, la meva trajectòria jo ja portava 20 i pico anys perquè vaig tenir un dol complicat i és un tema que m'havia treballat molt. I aquí és on dic, haig de trencar el silenci perquè jo continuo amagant aquesta vessant. Estic acompanyant persones, però jo a la meva feina no he explicat mai ni que sóc supervivent. O sigui, jo fins i tot tenia por d'anomenar-me supervivent, no? I jo crec que aquest és el punt d'inflexió, no? De dir, soc supervivent, el que m'ha passat a mi pot ajudar altres persones i a més estic treballant amb infància i adolescències que necessiten un acompanyament d'algú que hagi patit això, no? Mm-hmm. I dic, bueno, han passat molts anys, potser és molta feina, però pues aquí és com
ha arribat el moment.
Ha arribat el moment.
Laia, la Carmen parlava de la pandèmia. Tu, com a professional, com a psicòloga, és evident l'impacte a nivell psicològic a tota la societat, no? I especialment en els més joves, no?
Sobretot en els més joves. Jo, bueno, fa poc he acabat d'estudiar, però ja les primeres experiències que he anat tenint amb la prevalència de persones que manifesten idees de mort o de pèrdua de sentit de la vida és molt gran. I també vaig veure que ningú m'havia preparat per afrontar aquesta situació, no? Llavors, quan vaig conèixer l'associació de la Carme, vaig dir, vale, aquest és el meu lloc.
Això és el meu, no?
Sí. I crec que és molt important, també com a professionals, que ens informem i que sapiguem acompanyar doncs, aquest malestar que a vegades doncs, no? queda amagat i costa molt.
De fet, una de les activitats que feu són visites a les escoles. Com són aquestes visites i com ho reben els alumnes?
Nosaltres hem començat per fer sensibilització i conscienciació. La primera activitat que vam fer va ser una activitat en el poble, que és una bueno, ara ho explicarà la Laia, perquè aquesta part... Però sí, és una de les... Nosaltres anem a centres de tarda, a escoles, i hem de dir que a escoles encara no hem anat. Vull dir que és un tema que tenim pendent i hem anat a centres de tarda. Doncs és en un principi, quan nosaltres anem allà, costa, perquè costa que puguin vincular o venir, però després no, sobren
sí.
I necessiten espais. Laia, aquí.
Laia, digues, com són aquestes sessions?
Bueno, doncs es treballa sobretot, potser no començar directament, no? Com a parlar del suïcidi, perquè és això, costa. I començar a parlar doncs, del malestar i com se senten. I un cop doncs, es van obrint i van explicant, surt sol.
També organitzeu d'altres activitats. Per exemple, va haver una cursa, si no m'equivoco. Al final, qualsevol activitat és positiva de cara a visibilitzar una mica la vostra tasca, no?
Vam fer una caminada solidària en el nostre municipi i bueno, érem tan noves que vam pensar no tenim diners, comencem a fer una caminada i ens va sorprendre la gent que es va apuntar, vam haver de tancar i bueno, portàvem, l'objectiu era una mica al setembre, que és el dia de la prevenció del suïcidi, doncs això, fer conscienciació i sensibilització, i ens va sorprendre.
Clar, Laia, el treball psicològic de començar algú de que no es plantegi treure's la vida, entenc que és complicadíssim. Per on es comença?
A treballar amb com sortir d'aquesta situació. Doncs el primer de tot és afrontar-ho i veure que realment ens podem trobar en aquesta situació. I doncs intentar recuperar una mica el sentit de la vida, més que res.
Carmen, a banda de fer prevenció del suïcidi, no sé si doneu suport a persones que puguin estar en aquesta situació, no? Amb
no
aquests pensaments.
No hem
obert,
no hem obert l'atenció perquè nosaltres entenem que no som... La Laia està fent el màster en clínica, està formada, ara està fent un postgrau. Tenim altres dos voluntaris que no han pogut venir, però també tenim dos, tres voluntaris més que són psicòlegs, que això també ho haig d'agrair. Nosaltres vam fer una crida de dir, hem muntat l'associació, necessitem gent, i van venir quatre voluntaris que acabaven d'acabar la carrera i volien col·laborar, no? Llavors, som voluntaris, no podem fer atenció perquè no tenim mitjans.
És un projecte que teniu en ment?
És un projecte que tenim. I d'altra banda, perquè pensem també que no ens volem encaixar en aquesta part més sanitària i clínica, sinó en la part més comunitària, no? Tothom pot fer alguna cosa i per nosaltres la comunitat és molt important. I per això volem fer més conscienciació i sensibilització. Ara hem organitzat un taller de pares, no? També per treballar una mica quines són les senyals d'alerta, com està una mica alerta, sobretot perquè ara ens trobem amb moltes autolesions, comencen a consultar-nos pares.
Això també és important, eh?
Sí, i també ens estan demanant algunes formacions. Ara ens han demanat una formació de professionals, d'altres professionals d'altres espais, i això, també fem xerrades per formar professionals de l'àmbit educatiu i serveis socials de com detectar.
Clar, és el que t'anava a dir, que és fonamental que les famílies reconeguin les senyals d'alarma, com dius, i que assumeixin que alguna cosa no està anant bé, no està anant com hauria d'anar. No sé si cada cop s'estan obrint més les famílies en aquest sentit, ja no a l'associació, sinó en general, si són conscients, potser arrel de la pandèmia, que s'ha començat a parlar més de salut mental, les famílies no estan que anar, no, el meu fill està bé o la meva filla, s'obren més, no sé si és aquesta la situació.
Sí que en els últims anys, ja ho estem veient, hi ha molta més conscienciació sobre la importància de la salut mental, però tot i així... crec que sí, és molt arriscat dir que hi ha una obertura, perquè al final és difícil també reconèixer-se a un mateix en aquesta situació.
Carmen,
en la salut mental entraria tot, no? I és fàcil dir el meu fill té un malestar emocional o el meu fill potser li estan fent bullying, però reconèixer que el teu fill està manifestant que vol morir, això és molt dur.
Clar.
I això costa molt. I a nosaltres com a professionals també. O sigui, el tema de l'escolta dels professionals és una barrera molt poderosa i continua fomentant l'estigma. O sigui, jo ara no vull dir aquí que hi ha gent que no escolta, però sí que és veritat que quan veiem tant patiment mirem cap a un altre costat, no? I si podem derivar-lo, no, tots al psiquiatre, no, tothom no ha d'anar al psiquiatre. Tots els joves no poden estar diagnosticats, falten psicòlegs, ho dic, estem en un nivell molt baix comparat amb altres països europeus, però també falten educadors socials, integradors, jo que soc de l'àmbit social reivindico molt els factors socials, hem de canviar la narrativa, no és un tema individual i sanitari només, és un tema comunitari, ha d'estar formada la societat.
Potser no els escoltem, com dius, i no li donem el valor que té, és a dir, bueno, estàs a l'adolescència, és normal, tot, i no validem els seus sentiments, no? I aquí és el problema, entenc.
Sí, validar els sentiments, i jo crec que aprendre a detectar, perquè quan tu tens una mirada entrenada és un canvi de mirada. Al final, jo crec que amb la violència de gènere abans hi havia coses que no sabíem i ara les sabem, no? Pues igual amb el suïcidi hem de perdre la por a parlar salvavides.
Totalment.
I hem d'aprendre a llegir també aquests missatges de la gent i dels nostres fills. No? De vegades pensem, bueno, és qüestió d'adolescència el tema del consum, és qüestió d'adolescència el tema del canal, bueno, però tot quan ja supera segons quins límits, no? Poden ser senyals, o l'aïllament, les pantalles, són indicadors, no vull dir ara que... Però sí
no podem generalitzar.
No podem generalitzar, però sí que hi ha indicadors, no? I s'ha de parar a compte.
Doncs sobretot parlar del tema, trencar aquests tabús i escoltar els nostres joves, que és el més important que tenim. Carmen Cecilla, presidenta de Paps Llum, Laia Jauregui, psicòloga de l'entitat, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres i enhorabona per la feina que esteu fent.
A vosaltres, per donar-nos veu.
A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.